Felip VI proposa el popular Alberto Núñez Feijóo com a candidat per intentar formar govern i convertir-se en president del govern espanyol. Bona tarda, són 9:15.
Catalunya Vespre.
Finalment, doncs, el monarca espanyol s'ha decantat pel nom que té a hores d'ara més diputats i suports, 172 suports per 152 escons que sumen el PSOE i Sumar. L'anunci ha arribat després que Felip VI s'hagi trobat avui amb Núñez Feijóo i amb Pedro Sánchez. Els dos havien reclamat el seu dret a ser candidats. La trobada més recent ha estat la d'aquesta tarda amb el líder popular, que ha reconegut que li falten 4 diputats perquè pugui ser investit, però que ha advertit del que, al seu parer, pot suposar per a Espanya un govern de Pedro Sánchez.
El Partido Socialista, después de perder, está a la distancia de una amnistía, de un referéndum de independencia y de oficializar la desigualdad entre los españoles.
Després dels enfrontaments recents, Vox ha ofert avui al PP els seus 33 diputats. Per la seva banda, Pedro Sánchez, valorant ja la possibilitat que Feijóo fos proposat finalment com a candidat, ja pensava en una idea que us explicàvem ahir en aquest Catalunya Vespre. Una investidura fallida de Feijóo pot afeblir una mica més el líder dels populars.
Si el senyor Feijóo, després del 23 de julio, després del 17 d'agosto, quiere por tercera vez darse de bruces con una realidad emanada de la voluntad popular, pues está en su derecho.
Aquesta qüestió centra l'atenció d'un Catalunya Vespre, on també us explicarem que la polèmica desfermada pel petó forçat de Luis Rubiales només fa que agreujar-se.
El president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, considera que no n'hi ha prou amb les disculpes del president de la Federació Espanyola de Futbol. Avui el sindicat de futbolistes ha sol·licitat que s'apliqui a Rubiales la llei de l'esport, on es regula el tractament de les situacions sexistes. I també ja s'ha presentat denúncies contra ell, una d'elles per part de Miguel Ángel Galán, president del Centre de Formació d'Entrenadors.
No solo es ese beso a la fuerza sin consentimiento de Jenny Hermoso, sino es que es la actitud en general, el comportamiento en el palco al lado de la reina agarrándose los testículos. Es un presidente que estamos haciendo el ridículo a nivel internacional.
Avui és 22 d'agost i a aquesta hora del vespre hi ha persones que miren el rellotge fent-se'n una mateixa pregunta. Podran dormir avui o els costarà tant com la nit passada? Tomàs Molina, bona tarda.
Molt bona tarda.
A Tomàs, on costarà més dormir avui?
Doncs tenim una mica de bona notícia, perquè la temperatura nocturna tornarà a ser alta en la línia de la costa. Tornarà a ser una nit de temperatures mínimes que estaran per sobre dels 20 a 25 graus, però a les comarques de l'interior de Ponent baixaran una miqueta les temperatures, ja no serà una nit de tan mal dormir i les temperatures quedaran per sota dels 20 graus ja a la major part de l'interior del país.
Gràcies, Tomàs. Això hi hem d'afegir que per a les pròximes hores es manté el perill d'incendi molt alt o extrem, recordem-ho, a gairebé la meitat dels municipis del país.
Una situació que contrasta amb la situació que s'ha viscut aquesta tarda a Adrall, a l'Alt Urgell. Una mena d'esclafit ha arrencat diverses teulades d'edificis. Ha estat un fenomen que ha anat acompanyat d'una forta tempesta d'aigua i que ha obligat a tallar la carretera.
I a les Illes, 5 turistes estrangers hauran de pagar 35.000 euros cadascun per haver fet balconing.
Són, doncs, un total de 180.000 euros per haver passat d'un balcó a un altre en hotels de la zona de Magaluf, al municipi mallorquí de Calvià. L'Ajuntament diu que cal aturar aquestes pràctiques.
És una actitud sancionada per la llei d'accessos, primera per esperir que suposa i, en segon lloc, perquè deteriora amb molt la imatge del municipi, que no és el que tenim.
I ha mort als 80 anys un dels autors de cançons més populars d'Itàlia, Toto Cutugno.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare.
La seva cançó més popular és aquesta, l'Italiano. Va participar 15 cops al Festival de San Remo i el va guanyar un cop, el 1980. I va quedar segon en 6 ocasions.
Passen gairebé 5 minuts de 9:15. hem d'anar ràpidament a Madrid. L'atenció se centra allà on el rei Felip VI ha proposat fa molt poca estona, ho hem sabut, Alberto Núñez Feijó perquè se sotmeti a la investidura. El monarca ha designat el candidat del Partit Popular perquè intenti ser el proper president espanyol, però s'enfronta a una votació fallida i dona més marge a Pedro Sánchez, a més per negociar amb Esquerra i Junts. A Madrid hi ha Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
Albert, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, acaba de fer pública aquesta decisió fa molt poca estona. Què és el que ha dit?
Ha sigut Francina Armengol així de breu.
Les he convocado para informarles de que su majestad el rey, finalizadas las consultas con los representantes de las fuerzas políticas presentes en el Congreso, me ha comunicado que su decisión de proponer al señor Alberto Núñez Feijó como candidato a la presidencia del gobierno.
La presidenta del Congrés s'ha limitat a llegir una nota de Felip VI després de reunir-se tots dos al Palau de la Zarzuela i fa només uns instants la Casa Reial acaba d'emetre un comunicat ampliant aquesta justificació. El text deixa clar que cap dels dos aspirants té ara mateix els suports necessaris per ser investit president i davant d'aquest escenari el rei es decanta pel guanyador de les eleccions perquè és la tònica que s'ha seguit sempre. De fet, Sergi, és la primera vegada que el monarca es troba amb el dilema d'haver de triar entre dos aspirants que li demanen anar a la investidura. El proper pas al calendari ara el marcarà la presidenta del Congrés. Armengol també ha dit que d'aquí uns minuts trucarà a Feijó i a partir d'aquí la data del primer debat d'investidura quedarà a les seves mans.
Doncs Feijó ha sigut l'últim de reunir-se amb Felip VI avui perquè va ser el guanyador de les eleccions i justament aquest és l'argument que ha fet valdre davant el monarca.
Sí, dues hores abans que coneguéssim la decisió del rei, a mitja tarda, Feijó ja ha donat per fet que ell seria l'escollit.
Como decía, aceptaría en calidad de candidato de partido ganador.
No sabem si ha estat una confusió del moment o bé l'ha traït el subconscient i no ha sabut guardar el secret. En qualsevol cas, el candidat del PP ha fet valer davant del rei que ell és qui està més a prop de la majoria.
Mi distancia para un gobierno de producirse el encargo del rey estaría a tan solo 4 diputados de la mayoría absoluta. El Partido Socialista, después de perder, está a la distancia de una amnistía, de un referéndum de independencia y de oficializar la desigualdad entre los españoles.
Feijó té lligats els suports de Coalició Canària, del partit navarrès UPN i de Vox, amb qui ha fet les paus després de la crisi oberta per haver deixat el partit d'extrema dreta fora de la mesa del Congrés. El candidat del PP ha agraït el suport dels de Santiago Abascal.
Quiero reconocer su apoyo sin exigencias, únicamente condicionado a que España recobre la independencia de sus instituciones, la igualdad de todos sus ciudadanos y la censura de las imposiciones de las minorías.
Però tot i que a Feijó no li surten els números de cap manera, l'estratègia del PP ara passa per celebrar una investidura fallida el més aviat possible, perquè a partir del dia que se celebri el primer debat s'activarà un compte enrere. Si en dos mesos ningú reuneix els suports suficients per ser president, automàticament es convocaran unes noves eleccions.
Clar, aquí hi ha la qüestió del rellotge i les estratègies de cadascú. També hem sentit com Pedro Sánchez parlava de la qüestió d'una possibilitat d'investidura fallida i la idea que explicàvem ahir al Catalunya Vespre de Fons Socialistes que això pogués afeblir Núñez Feijó. Però Pedro Sánchez haurà d'intentar convèncer tots els seus aliats, Albert, abans de dos mesos, si vol evitar una repetició electoral.
Sí, el candidat del PSOE ha traslladat al rei que és l'únic capaç d'articular una majoria suficient per ser investit president, però que a hores d'ara està lluny de tenir els suports garantits. Per això ha dit al monarca que ell no té cap pressa perquè el proposi i deixa via lliure a Feijó.
Sí, el señor Feijó, después del 23 de julio, después del 17 de agosto, quiere por tercera vez darse de bruces con una realidad emanada de la voluntad popular, pues está en su derecho.
Sánchez necessita encaixar un trencaclostes similar al que ja va encaixar a la mesa del Congrés. Depèn dels partits independentistes i li reclamen com a moneda de canvi l'amnistia pels encausats del procés. Després de veure's amb Felip VI, els periodistes han preguntat al president en funcions si està disposat a acceptar aquesta petició, la de l'amnistia, i no ha tancat la porta. No ha dit ni que sí, però tampoc que no.
Lo que yo puedo manifestar es, uno, coherencia con lo que hemos venido haciendo. En segundo lugar, que el diálogo es el método y la Constitución es el marco.
Sánchez guanya temps amb la convocatòria de la primera investidura per Feijóo, mentre ha començat ja les negociacions, ho ha fet amb el PNB, com dèiem. Mentrestant, Francina Armengol té ara la paella pel mànec per convocar el primer debat d'investidura i, per tant, activar el compte enrere de 2 mesos abans d'una repetició electoral.
Veurem, doncs, quina és l'estratègia guanyadora. Albert Prat, des de Madrid, gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Parlàvem de l'estratègia, d'una de les estratègies, la del rellotge. Doncs bé, una altra qüestió, cada minut que passa fa només que agreujar una crisi. La crisi al voltant del president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, pel seu peto forçat a la jugadora Jenny Hermoso. Avui les futbolistes de la selecció espanyola han visitat la Moncloa per trobar-se amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. També hi ha anat Rubiales, que ha rebut una salutació més aviat freda del president del govern espanyol. Un Pedro Sánchez que després ha dit això.
Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes. Hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que, por tanto, tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales.
Gest inacceptable, disculpes insuficients i no adequades. Rubiales, afirma el president espanyol, ha de continuar fent passos. Els passos que nombroses veus li reclamen tenen una mateixa direcció, la seva dimissió. Ara bé, fins ara no s'ha vist cap gest del president de la federació en aquest sentit. Per això la pregunta que es planteja avui és si hi ha cap possibilitat de forçar una sortida de Rubiales del seu càrrec. I per això hem de saludar a aquesta hora un company de la redacció d'Esports, en Joan Fitó. Joan, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Joan, dèiem, no sembla hores d'ara que Luis Rubiales marxi de manera voluntària del seu càrrec. La gran qüestió, hi ha vies per fer-lo fora? Hi ha hagut cap acció en les últimes hores per aconseguir-ho?
Doncs mira, n'hi ha dues de vies. La primera, que el TAT, el Tribunal d'Arbitratge Esportiu, obri un expedient a Rubiales i aquest sigui investigat i, per tant, cessat si aquesta investigació prospera. El TAT, però, depèn del Consell Superior d'Esports, que és qui ha de traslladar les diferents denúncies al Tribunal Administratiu de l'Esport. Per tant, primera via, que el TAT obri aquest expedient, sempre fent referència, evidentment, a les infraccions de la llei de l'esport. Pedro Sánchez, per exemple, no pot cessar ell directament del seu càrrec a Luis Rubiales.
Per tant, això, malgrat el que ha dit avui, no hem de pensar que Pedro Sánchez pugui ordenar això.
Correcte. Ha de passar sempre pel Consell Superior d'Esports i que aquest, doncs, ho traslladi al TAT. L'altra via és l'Assemblea de la Federació, que prosperés una moció de censura, tot i que aquesta via sembla improbable perquè Rubiales controla perfectament aquest organisme. I, evidentment, hi ha una tercera via, que és directament, com deies, que presenti la dimissió. Doncs bé, informació de fa pocs minuts dels companys del diari AS, Rubiales en cap cas es planteja aquesta opció. Apunten des de l'AS que Rubiales no presentarà la seva dimissió.
Doncs insisteix en aquesta posició un Luis Rubiales, Joan, que va acumulant denúncies mentrestant.
Ahir Miguel Galán, president del Centre Nacional de Formació d'Entrenadors, i avui Xavier Estrada Fernández, exàrbitre català, tots dos aleguen que el comportament de Rubiales és un abús de poder inacceptable. També s'ha pronunciat l'AFE, comunicat aquesta mateixa tarda, exigeix que s'apliqui el que diu la llei de l'esport i el protocol d'actuació en contra la violència sexual del CSD. Ha enviat un escrit l'AFE al Consell Superior d'Esports per demanar-li que es manifesti i actuï de manera clara sobre aquesta qüestió per conèixer oficialment i públicament si s'aplicarà la llei. Ara tocarà veure si el CSD autoritza el TAT obrir aquest expedient a Rubiales. De fet, Miguel Galán, un dels que ha denunciat el president Rubiales, ja va ser responsable arran d'una denúncia seva de la destitució d'Àngel Maria Villar, president de la federació abans de Rubiales.
Un precedent, doncs, a tenir en compte, però per si no n'hagués prou amb les imatges del petó forçat o les gesticulacions de Rubiales tocant-se els genitals al costat de la reina d'Espanya i també d'una infanta, avui, Joan, s'ha publicat que el president de la federació va demanar a la jugadora Jenny Hermoso que aparegués amb ell en el vídeo famós que va gravar després dels fets.
Sí, expliquen els companys de Relevo com s'ha anat filant tota la història un cop Rubiales va fer el petó a Jenny Hermoso. Ja a l'avió de tornada, el president de la Federació comença a entendre tot el merder que s'ha generat i li demana personalment, és a dir, Rubiales va al costat de Jenni Hermoso, sortir plegats en el vídeo de disculpes que es va publicar ahir. Rubiales va gravar aquest vídeo en l'escala que van fer en aquest vol de tornada. Doncs el president de la Federació li diu a Jenni Hermoso que el seu lloc està en joc, és a dir, ja comença a ser conscient de tot l'enrenou que s'ha format, i li demana que surtin plegats. La futbolista s'hi nega, és a dir, li diu que no. Però això no és tot, perquè davant d'aquesta negativa...
Què va fer?
Entra en escena el seleccionador Jorge Vilda, que s'acosta a un familiar de Jenni Hermoso, no directament amb la futbolista, sinó a la família, que també estava en aquest vol de tornada, i li demana col·laboració. Però, evidentment, també la família, doncs... s'alinea amb la posició de Jenni Hermoso i li diuen que no. Però no s'acaba aquí, sembla tot de pel·lícula. Diumenge a la tarda, quan comença a esclatar doncs tot el enrenou, la federació llança un comunicat amb declaracions, entre cometes, de la pròpia Jenni Hermoso, traient importància a la situació, intentant calmar els ànims. En aquest comunicat assegurava Jenni Hermoso que havia estat un gest de mutu acord, totalment espontani, i Rubiales i ella tenien doncs una gran relació. Doncs explica Relevo que aquestes declaracions no són de Jenni Hermoso.
No eren paraules seves.
Sinó que les va escriure el Departament de Comunicació de la Federació Espanyola per intentar calmar l'ambient.
Encara, doncs, agreuja tot plegat encara una mica més. Joan Fitó, des de la redacció d'Esports, gràcies i bona tarda.
A tu.
I ara, parlem del temps, parlarem de la calor, però primer de tot, parlem d'un fort cop de vent que ha arrencat diverses teulades d'edificis de Drall, a l'Alt Urgell. Ha estat un fenomen que ha anat acompanyat d'una forta tempesta d'aigua i que ha obligat a tallar la carretera, on ha quedat tot el panorama escampat de parts d'aquests immobles. No hi ha hagut cap persona ferida. L'última hora des de Lleida, per Joan Álvarez.
La tempesta s'ha produït entre les 5 i les 6 de la tarda i ha afectat una part del poble. Segons ha explicat aquesta emissora, l'alcalde accidental de Drall, Berna Fernández, ha aixecat les teulades de dos habitatges i d'unes 5 quadres agrícoles.
Teulades senceres, aquí hi ha dos quadres, una mica més a dintre del poble, que han quedat completament sense sostre. Ha començat a ser posant negre, però molt negre, i amb unes ventoleres que, bueno, quasi totes les cases, les finestres estan obertes, s'han tancat 50 vegades. Per mi ha sigut com un tornado, perquè el que ha fet és que, i a més és una part del poble.
Per sort, no s'ha de lamentar cap dany personal, però les destrosses són molt importants. L'arquitecte municipal està estudiant els edificis afectats. La carretera ha hagut de tallar completament el trànsit en un punt on conflueixen la C-14 i la Nacional 260.
Gràcies, Pere Joan. Mentrestant, per a les pròximes hores es manté el perill d'incendi molt alt o extrem a gairebé la meitat dels municipis catalans en plena onada de calor. Fins divendres continuen les restriccions extraordinàries que no permeten fer foc en espais oberts ni es poden fer activitats de lleure com travesses o campaments en els espais naturals dels municipis afectats. Alguns ajuntaments, a més, han incrementat les restriccions, com ara el de Barcelona, que ha tancat l'accés als miradors, i també els aparcaments del parc de Collserola, on també s'hi ha prohibit la circulació motoritzada. L'Ajuntament de Girona també ha restringit l'accés al massís de les Gavarres des del seu terme municipal. Maria Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un dels punts és des de la carretera dels Àngels.
Sí, s'hi restringeix, de fet, l'accés, concretament des de les pistes forestals que surten d'aquesta carretera. Està senyalitzat amb cartells i s'impedeix el pas amb cintes i cadenes. En general, la poca gent que hi hem trobat aquesta tarda, una parella que venia amb cotxe des del santuari, un ciclista... algun ciclista i uns amics que havien dinat al restaurant a prop de la carretera, tots entenen la mesura, encara que alguns diuen no ho sabien.
No ho sabem. Hem arribat allà als Àngels, hem donat la volta. Molt correcta la decisió, i més veient el que ha passat a Portbou i a més llocs fa por.
Sabia que estaven restringides l'accés a les Gavarres. Sí, i tant, que ho veig bé. Ho és que, clar, jo no miro mai la tele ni les xarxes, complicat d'enterar-me. Poder un cartell a l'accés o així i vaig fer una mitja volta.
La veritat, nosaltres no hem tingut cap problema perquè hem vingut aquí a dinar. Jo vaig molt en bici per aquí, les Gavarres. Sí que creiem que és correcte, o sigui, amb la calor que fa, qualsevol petit espurt no poden tenir problema, doncs no passa res. No hi veig un drama que ens tallin l'accés aquí a les pistes forestals.
I aquesta mesura, Maria, que ha aplicat l'Ajuntament de Girona, s'aplica en altres municipis?
Doncs de fet que en tinguem constància també a Cassà de la Selva, on l'Ajuntament restringeix l'accés a les Gavarres des del seu municipi després de la publicació del nivell 3 del Pla Alfa de risc d'incendis, i s'hi prohibeix la circulació motoritzada excepte a veïns i serveis.
Catalunya Ràdio, 40 anys. Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Hem jugat, hem après i ens hem divertit.
Sóc aquí!
Ara, les millors excursions d'en Titó i les sorpreses d'en Jonsi al llibre.
Hi, kids!
Treba-la a la botiga de TV3 i els punts habituals.
Dies de ràdio.
Turn up the radio.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Avui, a Dies de Ràdio, el mínim esforç. Jordi Vendrell acompanya Ferran Torrent a les classes d'espanyol per a catalans.
Doncs hi surt la lletra, aquesta lletra d'avui, enya, doncs tres vegades. Aquesta frase espanyola tan coneguda arreu del món és la següent. Panya, panya, panya.
Aquesta nit, a partir de les 11, a Dies de Ràdio. Catalunya Ràdio, 40 anys.
Falten 9 minuts per arribar a les 9 del vespre. I ara hem d'anar a les Illes per explicar-vos i donar-vos una xifra. 35.000 euros. 35.000 euros de multa per fer balconing. Això és el que hauran de pagar 5 turistes estrangers, un total de 180.000 euros per passar d'un balcó a un altre en hotels de la zona de Magaluf, al municipi mallorquí de Calvià. L'Ajuntament té clar que cal aturar aquestes pràctiques, Montse Comelles.
Hola, bona tarda.
Doncs estem parlant, Montse, d'una quantitat molt elevada, eh?
Doncs sí, però precisament des de l'Ajuntament de Calvià asseguren que multes com aquestes tenen un gran efecte dissuasiu. També s'ha expulsat de manera immediata els turistes de l'hotel on s'allotjaven en compliment del decret contra el turisme d'accessos de les Illes. Javier Tascón és tinent d'alcalde d'Infraccions i Sancions de Calvià.
La finalidad de estas sanciones no es otra que, pues, que luchar contra, poner determinados límites a acciones que van en contra de la seguridad pública, el orden y la salud de nuestros visitantes. En este caso, recientemente se ha puesto esta última. Son 5 sanciones de jóvenes, en 4 de ellos de 18 a 19 años, que saltan de balcón a balcón. Las 5 coinciden que son de madrugada.
El director general d'Activitats i Comerç del Consistori, Joan Feliu, ha insistit que no és la imatge que volen per al municipi.
És una actitud sancionada per la llei d'accessos, primera per esperir que suposa, i en segon lloc perquè deteriora amb molt la imatge del municipi, que no és el que tenim a nivell general. Són casos molt puntuals, però que per part de l'equip de govern no està dispost a tolerar baix cap cas.
La policia local ha intensificat el control d'aquesta pràctica. Aquestes 5 multes s'han posat des de principis d'estiu.
Gràcies, Montse, bona tarda.
Adéu.
I ahir us parlàvem de la millor biblioteca pública del món, que és la Gabriel García Márquez de Barcelona. Aquest matí, el centre, la biblioteca, s'ha omplert de curiosos que en volien descobrir els secrets. Marc Ruiz, bona tarda.
Bona tarda.
Marc, què n'han destacat de tota aquesta situació?
Doncs mira, els ha impressionat els espais oberts, la maca, els gronxadors de retanc, però sobretot l'ús de la fusta.
L'arquitectura és xulíssima, per suposat, i que estigui en un barri que no és com molt cèntric de Barcelona, la fa especial.
És impressionant, és impressionant. La fusta, el que es va a la natura, la nova construcció, i bueno, és molt, molt, molt interessant.
El disseny és impressionant, això sí que és inconcebible. Pot ser un punt de trobada perquè aquí s'accepta des de crios fins a gent gran.
L'ús de la fusta, precisament, Marc Ruiz, és el que es destacava ahir quan es va fer públic el guardó, oi?
Sí, sí. A més, alguns d'aquests visitants han anat expressament després a saber que la Biblioteca Pública de Sant Martí havia rebut aquest guardó. S'hi han desplaçat de barris com el Poblenou o l'Eixample, i alguns d'ells barrejaven l'admiració amb certa enveja. L'arquitectura, per cert, que t'ha impressionat als visitants, respon a un objectiu concret, que és afavorir la relació amb el barri i els vincles amb els veïns.
És el que destacaven ahir des de la biblioteca, precisament l'orgull que tenien de tenir usuaris i de fer xarxa amb el seu entorn. No marxis, Marc, perquè ara parlem de música, primer de tot, però amb un sentit negatiu, però sempre ens agrada recordar aquesta cançó.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
Lasciatemi cantare, deixeu-me cantar, mort als 80 anys, un dels autors de cançons més populars d'Itàlia, Toto Cutugno.
La seva cançó més popular és aquesta, claríssimament l'italiano, que coneix gairebé tothom, com a mínim tothom que tingui certa edat. Va participar 15 cops al Festival de San Remo.
15!
El va guanyar només un cop, 1980, i va quedar segon en 6 ocasions. L'italiano va quedar tercer, per cert. Tot i ser tan la seva cançó més famosa, doncs no va quedar tan bé. Però no només va ser autor d'aquest gran himne de la música italiana, sinó que va escriure la que probablement és la cançó italiana més popular, aquella que diuen que els italians canten quan han begut massa. Azzurro.
Efectivament.
I la va cantar, la va escriure, vaja, per Adriano Celentano, el 1968.
Vinga, més propostes. Són els Chemical Brothers. Per què ens els portes, Marc?
Aquesta cançó està molt bé, no només per això, sinó perquè recluten Beck per al seu pròxim disc. Acaben de titular, de publicar avui aquesta cançó, que és del seu pròxim àlbum, que es titularà For That Beautiful Feeling, i avui publiquen la primera col·laboració entre tots dos des del 2015, que es diu Skipping Like a Stone. És una cançó lluminosa que pot arribar a recordar MGMT o Animal Collective, però mantenint l'estil ballable de Chemical Brothers i la calma que transmet Beck.
I ara hem de parlar dels premis MTV Video Music Awards. I ho hem de fer perquè la colombiana Karol G és una de les primeres actuacions que han transcendit d'aquests premis.
La cerimònia es farà el 12 de setembre a Newark, a Nova Jersey, i a més de Karol G, també se sap que hi participaran Demi Lovato, Maneskin, precisament els altres que van guanyar Eurovisió, conjuntament amb...
els italians Maneskin.
Correcte. Conjuntament amb Toto Cutugno, que dèiem abans, doncs Maneskin són els altres italians que han guanyat Eurovisió. També participarà el grup de K-pop Stray Kids. Karol G, per cert, està nominada a 3 categories. Artista de l'any, millor col·laboració i millor cançó de música llatina per la seva col·laboració amb Shakira, amb aquella Tiquete Grande, que tan famosa també la feia, fa poc.
Finalment sempre ha de sortir el nom de Shakira, eh?
Sí, home, ho veus?
Molt bé, doncs gràcies, Marc Ruiz, gràcies i bona tarda. I amb aquest ritme sabrem quina és la previsió del temps per les properes hores. Us hem parlat de calor, de risc d'incendis, fins i tot d'una mena d'esclafit a l'Alt Urgell. La previsió del temps amb Tomàs Molina és aquesta.
Aquest dimecres es presenta un altre cop assolellat i calorós, però també amb una mica de diferència, i és que les temperatures arribaran als 40, fins i tot 41 en alguns punts, però creiem que ja no hi haurà 42. Per tant, de mica en mica fa calor, i calor intensa, sens dubte, però almenys quedarem entre els 40 i els 41 graus de temperatura màxima. En un matí de dimecres que serà assolellat a tot arreu, calorós, pesant, i una tarda que tornarà a tenir ruixats i tronades en àrees de l'Alt Pirineu, poden arribar fins a la Catalunya central, també l'interior de les comarques de Girona, nord de Barcelona. Localment, un altre cop poden tornar a ser, en alguns casos, allò acompanyades de ventades fortes o fins i tot de calamar-se. I, ja ho diem, les temperatures poden quedar una miqueta més baixes, especialment a les comarques interiors. De cara a dijous, la mateixa situació. Continuarem parlant de sol en conjunt, de temperatures del litoral que tornaran a baixar una miqueta. Les més altes, en aquest cas, la nit de dimecres a dijous, seran a la costa central, a l'àrea de Barcelona, que encara pot ser tropical, però la resta del país, doncs ja les temperatures quedaran en molts casos per sota dels 20 graus, i la tarda tornarà a ser de dijous alguns ruixats, algunes tronades, un altre cop cap a l'Alt Pirineu, i també els pròdics a la Catalunya central. Les temperatures ja no passaran dels 40. En alguns casos arribaran als 40 a les comarques de Ponent o en punts de la Catalunya central, però la resta ja no seran més altes dels 40. I això seguirà així. De cara a divendres, la temperatura quedarà per sota dels 40 graus ja a la major part del territori. Les tronades reapareixeran a la tarda en punts de l'interior i, sobretot, el cap de setmana, canvi radical en la situació meteorològica, amb ruixats, amb tempestes que poden ser intensos, podrien anar acompanyats de ventades fortes i de pedra, però, sobretot, portaran una caiguda de les temperatures amb un ambient que serà fins i tot de temperatures inferiors a les normals per l'època, de cara al cap de setmana.
Doncs a canvis en l'horitzon i que sigui per oferir-nos una mica d'optimisme. Així acabem aquesta edició del Catalunya Vespre, que la realització tècnica ha fet Luis Ángel Alonso, a la producció Ricard García Moyano i el control central Manel Gil. Us ha saludat Sergi Molero en nom de la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Nosaltres ens hi tornarem a posar demà amb més notícies.